el recorregut judicial del cas a l'estat espanyol. Des que es va iniciar el procediment l'any 2024, totes les instàncies mèdiques i judicials han avalat que la jove de 25 anys pugui ser assistida per la mort.
Són les 12 i 4 minuts. Més notícies a l'una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, pegarem un bot fins al Cudi perquè després de 3 anys de feina el corredor ecològic de la badia del Cudi s'ha acabat amb bons resultats en els aiguamolls dels estanys de Maristany i l'estany dels ponts. La biodiversitat alcudienca i de tot el nord del Tilla està d'enhorabona en aquest sentit, perquè els aiguamolls, els salobràs, són vitals per determinades espècies que hi habiten. També continuarem parlant de medi ambient, concretament de fauna, perquè parlarem amb el COFIP, perquè sembla que durant l'any 2025 han rescatat 7.600 animals silvestres. Això és bon? És dolent? Són bones notícies? Són males notícies? Mos ho diran el gerent del COFIP, perquè no sabem si és bo o si és dolent que hagin trobat tantes tortugues, tantes àguiles, tants de virots ferits o en mal estat. Alguns, per exemple, no menjaven, en estat d'inanició. Amem què signifiquen aquestes xifres. Després pegarem un bot fins a Porreres per parlar amb Catalina Baquer, que està en escat davant de planters de Can Ajusta, perquè fa 150 anys, 4 generacions, que fan planter Porreres per tothom, per pagesos, per particulars. I volen conèixer, ara en veure la notícia en el digital tot pla, en Catalina, per veure quina és la clau del seu èxit. Ens imaginem que fer el màxim de varietats locals, però serà ella qui mos ho conti. I avui en Xavi Oliver trasllada la seva secció de món de paraules en el dia d'avui, perquè mos vol parlar del quechua. Sí, sí, un idioma molt antic, un idioma precolombí, que així mateix parlen milions de persones. Així que, sense més, Yolanda revisa la producció, Ivan López en el control tècnic, això és El Dia Mallorca. Let the river run, deixa el riu córrer, cantava la gran Carly Simon. Per cert, va guanyar un Òscar amb aquesta cançó per la pel·lícula Armas de Mujer, l'any 86. Deixa que corri el riu. Això és el que ha volgut fer el projecte Restaura el Cudi, no amb un riu, sinó en els 3 anys de feina dedicats a la recuperació del corredor ecològic dels aiguamolls de la badia del Cudi. Això ha permès impulsar moltes restauracions ambientals, concretament a Maristany, a l'estany dels ponts, per millorar aquests espais i afavorir la vida d'animals i plantes, no només el Cudi, sinó tot el nord de Mallorca. El programa ha comptat amb el suport de la Fundació Biodiversitat, però també un dels que s'han estat implicats ha estat l'Ajuntament del Cudi. Per això saludem Francisco Javier Rodríguez, regidor de Serveis Generals i Medi Ambient de l'Ajuntament del Cudi. Senyor Rodríguez, bon dia, benvingut.
Què tal? Buenos días.
Bueno, aquests ecosistemes humits són clau pel benestar ecològic d'aquesta zona i fins i tot ho fes com a tancament i senyalització a l'estany de Maristany per protegir la zona humida i ordenar els accessos, perquè de vegades el principal enemic de la biodiversitat som els humans. No sé si ara està un poc més senyalitzat.
Exactamente, pues bueno, que hablar de estas dos zonas, Stein des Pont, que se encontraba en una fase de degradación muy alta, con el potencial ecológico-social que tiene, pues considero que era, y es la verdad que ha sido uno de los proyectos espectaculares que hemos podido hacer aquí, esa recuperación de estos terrenos desde los años 60, con tanta degradación... acumulación de escombros. Bueno, si entramos aquí, estamos hablando de 300 toneladas de escombros, 26 toneladas de residuos, más de 25 toneladas de planta invasora. O sea, con esto pues hemos podido liberar de estos humedales durante décadas el abandono de lo dicho, vertidos ilegales, permitiendo así iniciar su recuperación ecológica i evitar mar vertidos il·legals.
Clar, és que han estat 3 anys de feina, i fer feina dins una zona humida és molt difícil. No el mateix fent-te un solar que fent-te un estany. Jo m'imagino que, clar, com que estan en zona urbana, això m'imagino que és el problema. Els abocaments passa una persona, qualsevol, i ell tira allà, com si la mà i els estanys fossin un abocador, i no és així.
Bueno, esto hay que tener en cuenta que se inició, estamos hablando ya de los años 60, el concepto de medio ambiente, el concepto de humedales se veía de otra manera, no es lo que tenemos hoy. Obviamente estamos y luchamos por la recuperación y mejorar de estos espacios, pero estamos hablando de los años 60, que hasta los 80 pues estuvimos teniendo estos vertidos ilegales, y aquello pues en aquellos tiempos se consideraba algo normal, que no lo es, pero bueno, ten en cuenta que se ha hecho un trabajo aquí, ya no solamente la recuperación de la zona húmeda, sino estamos dando valor y recuperación a todo lo que es la ruta migratoria, que comienza en la Bufereta, pasando por Maristany, Stein Petit, Stein Redos, Stein des Pont, o sí. Estamos hablando de que se ha hecho un trabajo aquí, una recuperación de todo este terreno brutal, y bueno, lo importante es que no se quede aquí, que ha acabado la primera fase. Esperemos y digo que esto no se quede aquí, vamos a seguir trabajando en ello, a poder darle continuidad a este proyecto que es tan bueno y positivo para la fauna silvestre, como las aves, como las personas, los turistas que nos visitan, la gente que tenemos aquí, con lo cual... muy bien, la verdad.
I una cosa molt, molt maca que m'ha cridat molt l'atenció, heu fet com a petites illes, tant a Maristany com a l'Estany dels Ponts, perquè puguin niar els ocells com a illes, així, perquè que els serveixin de refugi. Els heu posat pals perquè se puguin posar, illes que fins i tot són flotants, és a dir, els heu fet com una espècie de lloc on puguin fer el niu. Això està molt bé, molt maco.
Sí, se han creado, pues a raíz del proyecto, se han creado como unos 1000 metros de playa en la orilla oeste de Stein des Pont, con vegetación, con sustituyendo los escalones de cemento que teníamos aquí, que eran unos escalones de cemento y piedra, pues se ha hecho, digamos, como una playa más suave para que las aves puedan acceder con más facilidad. Se han generado 5 espacios seguros para la reproducción de aves en Stein des Pont, concretamente 3 isletas flotantes, como bien has dicho, y 2 isletas en tierra, inaccesibles para depredadores, humanos, están, digamos, un poco apartadas, pero bueno, la verdad que muy bien. Se han instalado 16 refugios para aves, unas 33 cajas nido para murciélagos, que bueno, todo esto es humedad, pues, o sea, que decir, o sea, se han limpiado unas 2.650 metros de canales, que eso lo que hace es favorecer para que el agua fluya con más facilidad, más amplia hacia la zona de humedal. En casos de lluvias torrenciales, y también disminuyendo el riesgo de inundaciones. O sea, que es todo canalizado para allá, es que son tantas cosas, podría estar todo el día hablando de ello. La verdad que muy bien, aquello ha cambiado, vamos, en el transcurso del estudio, y perdona, se han catalogado hasta 160 especies de animales.
160, o sea, imagina't. Sí, lo importante que es esa zona, clar.
Claro, incluidas 86 especies de aves, como la folla moruna, el águila pescadora o la garza real. O sea, así como la fauna marina, con la, en este caso tenemos la anguila europea o el pez pipa. O sea, que lo que hemos encontrado ahí es brutal. Tenemos orgulloso de tener este espacio aquí, que lo podamos haber recuperado. La verdad que para mí es una alegría, y creo que para cualquier ciudadano de Alcudia, incluso para los que nos visitan, muy bien. Yo encantado de haber podido aportar el granito de arena por parte del Ayuntamiento de Alcudia y poder ver este proyecto en marxa.
Clar, l'únic que està complicat ha estat preparar-se, perquè, clar, ha hagut de fer tramitacions de concessions, d'autoritzacions, ocupació de domini públic... Preparar-se, de vegades, no sé si ha estat el més difícil, de vegades, perquè, clar, s'ha de demanar permís de costes, s'ha de demanar permís... Però bé, això és... Mira, paciència, no? No queda una altra.
Al final, clar, quan hi ha tantes administracions o tantes departaments implicats, el que tu dius, al final, tot el paper no és d'avui per demà, les coses han de fer ben fetes, i entre permisos, pues lo que tu dius, tot té un retras, però bueno, lo important és que s'ha aconseguit. Estem fent feina i farem feina damunt. L'Ajuntament del Cudi, per supuesto, continuarà donant suport i fent feina damunt a restaurar el Cudia, sigui per avui, sigui per demà, o sigui... Encantat.
I altres, com sempre, feim proselitisme de tots els llocs de Mallorca que parlam, per tots aquells que no coneguin aquesta banda d'esport del Cudi. Quan arribeu a l'esport del Cudi, amb esquerra vos quedaria esport, i tot això està, diguéssim, a mà dreta, com si ja fas la carretera per anar a Morollà tots els estanys.
Sí.
És preciós, paga la pena anar a veure-ho, perquè és una joieta que tenim allà, i segur que molt de mallorquins no ho coneixeu. I ja teniu un cafè els caps de setmana, ara que abans que vengui la calor. Anar a l'esport del Cudi, sí. Si volen anar a l'esport, anar a un esport, però a mà dreta, com si anéssiu a Muro, vos queden tots els estanys, i és una vertadera meravella, perquè està connectat amb l'Albufera, és una vertadera meravella saber que nosaltres tenim allà això, que ara s'ha recuperat des que de tres anys de feina, i de treure tones i tones d'escombraries i de brutó, i que ara hi ha aquestes illes perquè puguin n'hi ha els animals. Per cert, ara parlarem precisament d'animals. Francisco Javier Rodríguez, des de Medi Ambient de l'Ajuntament del Cudi, enhorabona per cuidar d'aquesta joieta que tenim allà, que són els aiguamolls de Maristany i de l'Estany d'Espons. I convidar, com dèiem, pegueu-hi un vot, és que no coneixeu aquesta banda del Cudi, perquè és preciós. Gràcies, senyor Rodríguez.
Esteu tots convidats, el Cudi, en veniu amb bola.
Moltíssimes gràcies, senyor Rodríguez.
Gràcies, bon dia.
Nosaltres ara d'aquí un minut precisament parlarem amb el COFIP d'animals, com els que nomenàvem ara, l'àguila peixatera, també és virot, perquè el COFIP ha atès 7.600 animals durant el 2025. No sabem si és bo o si és dolent que siguin tants. Mos ho diran en el COFIP d'aquí un minut.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial. Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Jaume Noguera.
A principis dels anys 70, el mític compositor Antón García Abril va fer la música de El hombre y la tierra, la sèrie que va dur a l'èxit i a la glòria i a la nostra memòria a Félix Rodríguez de la Fuente, aquell home que sempre pensava en sos animals. I per això no se'ns ha ocorregut una millor música per parlar del COFIP, dels centres de recuperació de fauna silvestre, que han tancat l'any 2025 amb la xifra més alta d'ingressos des de la seva creació. 7.637 animals atesos a tota la comunitat autònoma. A Mallorca, aquest illa que mos ocupa, han estat 5.600 exemplars. La meitat han pogut ser rehabilitats i retornats en el medi natural. Fa 22 anys que aquesta feina la fa el Consorci de Recuperació de la Fauna, que depèn de la Conselleria i de la Fundació Natura Park. Per això volen parlar amb ells. Miquel Puig, gerent del COFI, bon dia, com estàs? Benvinguts.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Miquel, que la xifra sigui la més elevada en 2 dècades, que és bo o dolent? Perquè jo, que no n'entenc, no sé com ho he d'interpretar.
Aquesta pregunta me la faig també des d'Escofip, habitualment. Nosaltres volem pensar que és una xifra positiva, i te diré una miqueta perquè nosaltres ja saps que depenem bàsicament dels avisos que tant la ciutadania en general, com els cossos i forces de seguretat de l'Estat, com el Servei de Medi Ambient, etcètera, etcètera, ens fan arribar. És a dir, nosaltres entenem que cada vegada més la societat està més conscienciada sobre la recuperació de fauna silvestre, alhora que som més coneguts i, per tant, això implica una major arribada d'exemplars de fauna silvestre en els centres de recuperació.
Clar, i també hem de comptar que molts animals arriben morts, o pràcticament han estat crítics, jo m'imagino que no ho suren, ja no compten, o sí?
Bueno, nosaltres el número d'ingressos els comptem igualment, ja que, com bé deies, arriba una fracció important dels animals, molt malament, en un estat sanitari crític o inclús morts, però inclús aquests animals ens permeten obtenir moltíssima informació de com estan les espècies, àrees de distribució i, sobretot, problemàtica que afecten aquestes espècies. Per tant, els tenim en compte i els tractem, els donem entrada, recollim dades, etcètera, etcètera, de, ja siguin vius, morts o ferits o no.
Clar, i tot això també vos serveix com a font d'informació científica, no? Mira, m'ha arribat aquest animal amb aquesta malaltia, m'ha arribat aquest animal que té això, com per fer una base de dades, també. Deu servir, malament vos arribin morts, pobrets, no?
Totalment d'acord, totalment d'acord. És veritat que en fauna silvestre s'estudi de les poblacions, s'estudi de l'estat de les poblacions, o quin territori s'ocupen, quines problemàtiques tenen, o quines malalties, etcètera, etcètera. Això és complicat d'averiguar-ho en el camp. Per tant, informació que podem, des de centres de recuperació, proporcionar a l'administració pública, en aquest cas a la Conselleria d'Agricultura, Pescament i Natural, és molt valuosa, perquè ens permet tenir una foto de què està succeint en el medi ambient de les Illes Balears. I això ens proporcionen aquest volum d'animals que ingressen anualment en els centres de recuperació.
Sí. Anem a parlar de les xifres. A nivell balear, malament, m'imagino que el gran percentatge, el 75%, són de Mallorca. La tortuga mediterrània, m'imagino que és aquesta que jo tenia de petit i que després se va protegir, no? És aquesta.
Efectivament.
Que ara, per exemple, vas a Son Real, a la finca de Son Real n'està ple, i dius, oh, que monos, que bé. Però què els hi passa? Per què l'animal amb més ingressos? Les atropellen? Què ha passat? Per què sigui l'animal amb més ingressos?
Sí, bueno, són una sèrie de factors, no? T'explico ràpidament. És una tortuga mediterrània. És una tortuga que, en estat natural, les poblacions estan molt bé, estan en progressió, estan en augment. Per tant, ocupen cada vegada més territori, les trobem més, però la causa majoritària d'entrada en els centres de recuperació de fauna silvestre és la captivitat. És a dir, encara que aquesta espècie estigui protegida, Balears, especialment Mallorca i Menorca, és molt tradicional tenir tortugues encara a dia d'avui en el corral, en el jardí, a sort, com a mascotes o com a animal de companyia, encara que, com te deia, és una activitat que no se tindria que fer, perquè ja t'he dit que està prohibida l'espècie, està prohibida la seva tenència, perdona, i per així tot, mos seria moltíssimes tortugues de captivitat, de gent que pues, se'n dona compte que no es pot tenir, gent que es crida quan averigua pues, que és una espècie protegida, i de manera voluntària les entreguen als centres de recuperació, i nosaltres amb aquest volum d'animals se li fan els estudis sanitaris, les mesures, etc etc, i s'alliberen sempre a zones protegides, parcs naturals, finques públiques, etc.
D'acord. És a dir, encara hi ha gent que no sap que està protegit. Mare de Déu. Igual sí, que les tortugues sí. Mores, que també les tortugues mores, també moltes vegades venen de gent que té... que les té en captivitat. Molt curiós.
Sí, digues. No, perdona, que sí, el problema aquest del mascotisme encara està molt present. Es veu que cada vegada la gent està més conscienciada, com t'ho deia abans, la gent mos coneix més, la gent les entrega, ja t'he dit, sempre normalment de manera voluntària, però sí que es veu que encara a dia d'avui hi ha una població molt important i que no tenim dades de quin és el seu volum en captivitat.
Mare de Déu. Sí. Un altre animal que m'ha cridat l'atenció, les falgies. Per què? Què van dels nius? Perquè jo recordo que van dels nius. Què van dels nius?
Efectivament, la falgia, ja saps, és aquest ocellet negre tan conegut, que molta pila es conformen amb boronelles, que són migradores i venen als nostres pobles i ciutats, arreu de la comunitat autònoma, a nidificar. De fet, ara estan arribant, que mitjà de març comença a veure-se, i comença la temporada de cria al llarg del mes de maig, final de maig, principi de juny, depèn de l'any. Com que crien a zones molt urbanes, ja té de pobles, ciutats, són molt visibles per una banda, i per altra banda, per la seva estructura del niu, fan un niu poc elaborat, per dir-ho qualque manera, perquè si no s'entengui. No és el típic niu que tenim a la nostra imaginació amb branquetes o molt tancat, i això fa que quan es pugen les temperatures, que quan els polls ja comencen a ser un poc grans i entre ells s'empenyen o se toquen o se molesten, molts d'ells caiguin en les nostres aceres, en els nostres carrers, i com que ja t'he dit, sempre són zones urbanes, són molt visibles i la gent ens crida moltíssim. I per això arriba aquesta gran quantitat de polls cada any, any rere any, és una de les espècies que, en diferència, són més nombroses en els centres de recuperació.
Un altre animal que, pobre, és que no li dona temps de travessar la carretera, l'eriçó. També vos entra. També per camina tan poc a poc, pobre. Que m'imagino que també qualque vegada deu ser per atropellament o perquè els eriçons. És que a mi m'acaben molt bé. Clar, com van tan poc a poc que mai els hi dona temps de travessar, són atropellaments o per quines altres circumstàncies?
Mira, sí, l'eriçó té dues grans causes d'entrada. Una és, quan tu dius atropellaments a les carreteres, pensa que l'eriçó de terra és una espècie crepuscular, és a dir, té el seu cicle d'activitat quan cau el sol, el vespre o quan el sol surt, i tenen una bona visió en l'oscuritat però dolenta amb el llum del dia. Per tant, quan t'atreves una carretera, clar, ells no entenen, no?, de camins de carretera, ells cercen menjar, atreveixen el territori, l'ocupen, etc. Quan s'enlluernen amb una llum d'un cotxe, d'una moto, se queden molt aturats a la carretera, això passa a tots els animals nocturns, però a l'eriçó, com és bastant nombrós, li passa molt aquesta problemàtica, i sofreix molt d'atropellaments. Te pots imaginar que un eriçó atropellat té un pronòstic molt dolent, en arriben molt de morts o en un estat molt crític. I per altra banda, i això sí que passa des darrers anys, cada vegada més, l'eriçó ha après a anar a menjar a zones urbanes, periurbanes, abocadors, fems i també les colònies de mossos on se dispensa menjar, no?, per aquests animals. I si això ho ha après, que això és una font d'alimentació fàcil i també cada vegada més s'acosten en aquests punts a menjar. Per tant, també és una espècie que s'ha tornat molt visible per la població i que, per tant, arriba moltíssim en els centres de recuperació. En aquest cas, el pronòstic sol ser millor.
Tanta sort. Tanta sort. Després, sí, també, un àguila de Bonelli, que s'havia reintroduït a Mallorca, i també milanes per inanició. Com pot ser que milanes... Per què no mengen les milanes i què li ha passat a l'àguila de Bonelli? 61 milanes, principalment per inanició? Perquè no... Quina explicació pot tenir?
Mira, per una banda, perquè són dos casos bastant diferents. L'àguila de Bonelli ha estat... Li van donar importància i ressenya perquè ha estat el primer exemplar viu que ha arribat a un centre de recuperació a Balears, i això data de la reintroducció que se va fer a la dècada de 2010, en els inicis, amb un projecte europeu. Se va reintroduir aquesta espècie que havia desaparegut feia prop d'un segle de la nostra comunitat autònoma. I el projecte ha tingut molt d'èxit, ja tenim cria, tenim territoris ocupats, tenim parelles reproductores totalment establertes, i per primera vegada, ja te deia, va arribar un animal viu, un animal que es van poder recuperar i van poder reintroduir una altra vegada en el medi. Això per una banda. I el tema de les milanes és molt distint, la casuística. Ja sap que la milana també va tenir moltíssim de problemes com a espècie en els anys 90, va estar a punt d'extingir-se de Mallorca. De fet, va arribar a un punt que quedaven 6-7 colles tota l'illa.
Ah, hi havia molt d'enverinament en aquella època, molt d'enverinament.
Totalment, sí. Moltíssim. Sí, moltíssim d'enverinament, estres elèctriques que no estaven corregides, persecució directa, inclús. Bueno, el cas és que s'ha fet moltíssima feina amb aquesta espècie per part de moltíssim de col·lectius, i ara ens trobem a dia d'avui que tenim una població de milanes molt saludable, si és de Mallorca, a més de 100 colles reproductores ja, perquè faig una idea d'aquestes 6-7 que te deien els anys 90 fins a més de 100 en els anys 2020 i pico. I, per tant, això fa que criïn cada any i cada vegada tenim més por i més animals volant. I, per tant, simplement és una conseqüència del bon estat de la població, no? Que amb que hi ha més animals, òbviament, s'han de repartir més els recursos que tenen a l'illa. I, per tant, tots aquests animals que tenen inanició, que és la causa principal, normalment són polls joves que, en els seus primers vols, en les seves primeres setmanes de vida solitària, per dir-ho de qualque manera, tenen dificultats per trobar aliment. I, posteriorment, a l'època de cria, arriben aquest volum d'animals amb aquest problema. Bàsicament, polls joves, inexperts, que no aconsegueixen valer-se per si mateixos.
És la mateixa explicació que podrien tenir per les 5 àguiles peixeteres, els 10 voltors negres i la vintena de cormarins, també serien polls.
Bueno, cada espècie té la seva casuística. Sí, cada espècie té la seva casuística particular. És veritat que aquest tema dels polls inexperts se pot extrapolar a la majoria d'espècies, però concretament amb els cormarins, això sí que se podria dir, perquè és veritat que ens passa aquest problema, però dir que cada espècie té un poquet la seva casuística, qualcú té més problemes amb arts de pesca, com per exemple les gavines, cormarins, àguiles peixeteres, sí que són animals joves inexperts. Bueno, ja et dic, em podrien xerrar d'això perquè és un tema superinteressant i cada espècie podrien xerrar a mitja hora. Sí.
És a dir, els cormarins, xerxes i hams, no? Podrien ser.
Sobretot hams, sí. Pensa que el cormarí és un animal que, per la seva manera de pescar, diríem, que són aquests animals bussetjadors que pesquen petits peixos per les nostres costes, seguien molt per la vista i cerquen sempre qualque cosa platejada, que brilli, m'entens, que se mogui. I, desgraciadament, a vegades, en lloc de ser un peixet, pues a vegades és un ham o és un... Sí, és un art de pesca, tipus de curricán o de fluixa, i desgraciadament cada any n'arriben bastants perquè han ingerit aquestes art de pesca de manera involuntària, però com te pots imaginar, es causa molt de problemes.
Mare de Déu. Bueno, i sí, l'implicació social és que és determinant. De fet, hi ha una aplicació que se diu Línia Verda. Què és això per tots aquells que vulguin col·laborar si veiem un animal en mala situació? Què és l'aplicació Línia Verda?
Bueno, quan qualsevol persona, ja sempre he dit el mateix, quan trobam o veiem un animal que mos genera dubtes o que podem pensar que tingui qualque problema, tenim els telèfons d'Escofit, els distints telèfons de guàrdia, d'urgència i d'Escofit, que estan a l'abast a internet o inclús via 112. I també aquesta aplicació que tu deies, que és la Línia Verda, que és una aplicació que qualsevol persona se pot descarregar en el seu telèfon mòbil i que és una aplicació que sobretot mos serveix per donar avisos, en aquest cas, amb incidències relacionades especialment en fauna exòtica invasora. Vale? Per una banda, tenim els telèfons nostres, que són més per recuperació de fauna silvestre, i aquesta aplicació en concret és molt, molt útil per espècies invasores. Té un menú molt senzill, molt, a més, molt, molt visual i molt, molt senzill d'utilitzar, on l'usuari pot dir, pues mira, he trobat una serp d'aquestes introduïdes, o he trobat inclús una planta d'aquestes també exòtiques ornamentals, o he trobat, jo que sé, un os rentador, el que sigui, i simplement posa la foteta a la ubicació i així ens arriba directament a nosaltres i podem gestionar aquest avís.
I ja ho sabeu.
És molt útil, la veritat.
Ja ho sabeu. Feis-vos això al telèfon de Cofib, que bé, en sonau set de fantes, és 144107, 144107, en sonau set davant, 144107. I si trobeu mai un animal, sobretot espècies invasores, que això sí que de cada vegada ho tenim més pitjor, perquè hi ha animals introduïts i espècies vegetals introduïdes que és que una vegada entren són... Mira tot el problema que tenim en set serps i set sargantanes, però per això hi ha en Miquel Puig i tot l'equip d'Escofib que estan fent feina per mirar que la cosa no vagi a menys, no sé si ho podrem fer, però la feina d'Escofib és importantíssima. Prova d'això és la quantitat d'animals. Només a Mallorca, 5.600 animals atesos. Miquel Puig, gràcies per atendre'ns i sobretot, com sempre dic a les persones que feis una feina important, gràcies per la feina que feis en Escofib. Una ferrada molt gran a tot el vostre equip, Miquel.
Moltíssimes gràcies a
vosaltres. Gràcies, Miquel. Bé. Nosaltres d'aquí un instant anirem a la nostra radiografia mallorquina.
El dia a Mallorca. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volem parlar, com feim sovint, del nostre Fora Vila, o de les persones que fan feina perquè el Fora Vila sigui possible i viable. Fa poc varen llegir una entrevista en el diari digital Top Pla, que són font d'inspiració i amics nostres, que li feia el nostre company Joan Socies a la Catalina Baquer, madona de Cana Justa, a Porreres. És la quarta generació de planteristes. Fa 150 anys que s'hi dediquen. I volen saber què fan i com els hi va i com ho duen, això de fer planter. Catalina Baquer, bon dia, com estàu?
Hola, bon dia, molt bé.
Salta, digue-li adeu a en Joan Socies, en el diari Top Pla, que estàu molt orgullosa de 250 anys, 4 generacions. M'imagino que és que no sabríeu fer cap altra cosa, no, Catalina?
Bueno, segurament és una feina que mos agrada, mos sentim a gust i d'això que hagi durat tant de temps, però sí, feina a feina que mos agrada.
Ara, per tots aquells que, sobretot, jo sempre, com a portaveu dels Llonguets en aquesta ràdio, dels palmesans, per aquells que no sabem què és fer planter, contau-mos què és fer exactament, què és exactament fer planter, perquè és una feina importantíssima. Què és fer planter, com feu vosaltres? Contau-nos, Catalina.
Bueno, pues el procés comença en fer el nostre propi hort de varietats locals, per així poder seleccionar els millors fruits segons les característiques de cada varietat pues, que me va ensenyar, que me va inculcar la meva padrina i els meus pares. D'aquestes millors fruits, pues, estrenc la llavor, la secam, la conservam, i llavors la temporada que toca, pues, la sembram i feim el planter. I, clar, això mos, pues, mos dona garanties de saber aquell planter que venem pues, d'allà on ha sortit, perquè feim tot el procés nosaltres.
Exacte. I m'imagino que els vostres clients de debò de tot, pagesos, però també particulars, d'aquests que se varen en tema que les tomàtiques ja no feien gust de tomàtica. Allà de debò un pot de tot, tant pagès com particular, no?
Sí, sobretot particular, que els agrada fer el seu hortet, en el pati, en el corralet, en el seu petit fora vila, pagesos petits també, I sí, se'n donen compte de que les verdures o les tomàtiques que feien els seus padrins pues, tenien millor gust que el que compren i per això s'estan iniciant a fer el seu hortet.
I vos què penseu quan aneu, no sé si aneu a supermercats, però quan veus qualque vegada, jo què sé, taronges pel mes d'agost o rem pel mes d'abril, quan és la cançó, que això de que hi hagi de tot l'any, no vos hi deuria costar, vosaltres, no? Perquè això no pot ser, perquè és que antigament, no tan antigament, ma mare menjava de temporada, jo ara ja no m'ha pres, em desaprès a menjar. Clar, vos deveu posar les mans en el cap, és que en sabeu, no? Perquè dic, com que dic, això no és res, això no fa gust de res, això, tot és aigua. No és així,
sí, estem avasats a menjar la nostra, el que produïm nosaltres, de temporada i en seu gust que toca de tenir, que de fet pràcticament el meu home me té totalment prohibit fora de temporada comprar domàtiques perquè clar, me diu, és que no tenen gust de res, pues millor conservar les nostres en l'estiu quan feien la recol·lecció i menjar domàtica nostra empotada. Exacte. Que no aquesta, però bueno, això cadascú.
No, però és cert. Antigament se feia això, s'empotava automàtica, s'assecava, tot, si volies, podies menjar la resta de l'any, però ho devies empotar, no hi havia problema. En sal i oli se conservaven les coses. També heu dit que la feina és desestressant, perquè malament la feina és feixuga. Tothom, no? Els meus quatre predins eren d'esplà i van partir cap a Palma perquè així tenien un dia lliure. I els animals mengen tot cada dia. Però es feixuc per estar orgullós, perquè te pegues aire, és silenciós, en el mateix temps és relaxant. Li vareu dir a en Joan Socies que estàs com que és satisfactori, malament sigui feixuga, la feina, que t'adina. És així?
Sí, és exactament així. Es feixuga perquè si fa sol t'has de menjar tot el sol, si fa fred t'has de menjar tot el fred, però és tan gratificant estar a l'aire lliure que tot el renou que sent són quatre ocellets que passen o això, i estàs tot el dia en contacte amb la naturalesa i això per la gent que li agrada com nosaltres, pues és fantàstic, ja no pots demanar res més.
I a més, també van llegir que venen de tota Mallorca, fins a Porreres ve gent d'Andratx, ha comprat bosc, i també feix flor perquè, clar, se sembla com a polinizadores, és molt important això. A dins sort, si hi ha flor, hi ha abelles, hi ha animals polinizadors, jo no hi havia caigut amb això. Molt important la flor, no, Catalina?
Sí, efectivament. Ve gent de tot Mallorca, i qualque pic quan són aquí, les dic i vens de tant en fora, per una dotzena de matigueres, que és que no has trobat res més a prop. I me diuen, sí, però vull d'aquí. Vale, perfecte. I sí, en la planta de flor pues és molt important. Jo record de petita que la meva padrina dins sort també hi anava intercalant flors. Jo en aquell moment no sabia ben bé si ho feia per tenir sort guapo, per llavors cuir un ramet per entrar dins la casa, Òscar, però ella ja sabia que n'hi ha moltes que són polinizadores que treuen insectes per a polinizar, superimportant. Exacte. Perquè totes les flors se converteixin en fruit. Qualcunes són repel·lents degut a l'olor que fan.
Exacte.
I també ja t'espanten segons quins insectes. I hem fet una gran tasca en l'associació de varietats locals d'intentar recuperar varietat de flors antigues que havien desaparegut per tornar a tenir pues, sort tan florit com tenien els nostres padrins.
I que sigui per molt d'anys més, 150 anys fent planter, quatre generacions, ja ho sabeu, a Porreres, a Cana Justa, a Anna Catalina Baquer, si voleu fer un hortet. De vegades ella vos donarà un consell, perquè també n'hi ha molts que van allà, han llegit també que en Joan Sassida vos demanava que hi ha gent que no saben molt bé que els heu d'aconsellar un poc, però és una verdadera alivi, mos dona molt de conhort veure que hi ha 150 anys de feina darrere de quatre generacions que han ajusta a Porreres fent planter, pensa les varietats locals pròpies d'aquí de Mallorca, i en quatre pagesos joves que estan sortint ara, com a mínim, traiem el cap, alçem el cap i dèiem, no està tot perdut. Hi ha camp per estona. Catalina Baquer, de Cana Justa, a Porreres, moltes gràcies i per 150 anys més.
Moltes gràcies, Valtros.
No em faltava
l'altre. Adéu i bon hort, com solen dir.
Bon hort, bon hort. Bueno, ara d'aquí un instant vendrà el Xavi Oliver en el seu món de paraules. Quina meravella d'illa tenim.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ells de Tentos.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui,
naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tentol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia, amb Jaume Noguera.
Aquesta és el mot d'Ilan en Sotrà, a la muntanya i... Xavi Oliver.
Jaume.
Però si avui no divendres.
Com que no és divendres?
Avui,
no és divendres.
No és dimarts.
No, mira el calendari, revisa'l.
És dimarts, Xavi.
És divendres, faves tendres, ja ho diuen.
No, és...
Jo m'he equivocat, jo he anat malament. Avui de matí m'he aixecat i he dit, avui quin dia és?
No,
i
dos dimarts.
I dos dimarts, bé, és igual.
Dimarts,
com si fos
mira, ja que ets aquí...
Demà és dissabte.
No, mira, ja que ets aquí, home, anem a xerrar una estona. Exacte. Anem a conservar, a conversar una estona tu i jo.
Exactament.
Xavi, de què podem parlar avui, Xavi?
Bueno,
en el seu món de paraules.
Món de paraules avui, viatgem molt enfora, fins a l'altra banda de l'Atlàntic, cap a la serralada dels Andes. Jaume, has estat mai per allà?
No, però Andes donde Andes, no Andes por los Andes.
Mero mango, exacte. No coneixia aquesta. Però bé, sens dubte, és un dels paisatges més impressionants del planeta. Allà entre muntanyes, pobles que viuen a milers de metres d'altura i una relació molt estreta amb la natura, és una llengua que fa segles que resisteix al pas del temps. El quichua.
Wow.
Quechua, en català, quichua. És una llengua mil·lenària que va ser llengua de l'imperi i que avui, malgrat totes les dificultats, continua viva en la veu de milions de persones. Molt bé, Jaume, el coneixia, el quichua?
N'he sentit parlar, n'he sentit xerrar, no sabria distingir d'un altre idioma d'Amèrica, no.
Bueno, era la llengua de l'imperi Inca, que és una de les grans civilitzacions de la història d'Amèrica. S'estenia des de l'actual Colòmbia fins al nord de l'Argentina, imagina't,
Mare de Déu.
I no era una llengua única i uniforme, sinó que, clar, era un conjunt de varietats que servien per comunicar-se entre pobles molt i molt diversos. Quan els conqueridors espanyols van arribar al segle XVI, el quichua ja funcionava com a una llengua comuna a gran part dels Andes. I, tot i la colonització, la imposició del castellà i segles de marginació, la llengua no va desaparèixer, d'acord? I avui se calcula que el quichua el parlen entre 8 i 10 milions de persones, principalment, evidentment, al Perú, Bolívia i l'Equador, però també a altres zones de Sud-amèrica.
Expressions en quichua. Qué hermoso, ananay. Qué feo, alalay. Qué calor, arrarray. Qué frío, achachay. Qué lástima, anchupay. Cuidado, pactara.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de los...
Ananay, anchutay...
Acaben bai, quasi tot. Molt curiós, molt curiós.
Sí, de fet, el Perú i a Bolívia és llengua oficial, però la realitat sociolingüística
és profundament complexa, Jaume. Durant molt de temps, parlar quítxua se va associar amb pobresa amb el món rural. I moltes famílies varen deixar de transmetre aquesta llengua als fills per facilitar-los oportunitats en un context eminentment castellà, o el manco dominat pel castellà. Això m'ho sona.
Sí, de qualque cosa. Sí, això va passar aquí, sí.
Això va provocar, clar, una pèrdua de parlants en determinades zones, però en els darrers anys, i així és la bona notícia, hi ha hagut un moviment molt important, un moviment de recuperació i reivindicació. Escoles bilingües, programes de ràdio i televisió, aquí ve la força i la importància del mitjà de comunicació, música en idiomes joves, que decideixen tornar a parlar la llengua dels seus padrins. I el quítxua ja no és només herència, sinó que també és identitat i és també futur.
I aproximadament quanta gent ha dit que el parla?
Exacte, ho han dit, sí, entre 8 i 10 milions de persones parlen quítxua, i aquesta xifra es converteix en la família de llengües indígenes més parlada d'Amèrica. S'estén principalment, com ho dèiem, per la regió dels Andes, en 7 països diferents de l'Amèrica del Sud.
I com se distribueix? On se parla més, on se parla menys?
Clar, la distribució geogràfica se concentra sobretot al Perú, on hi ha se calcula un 3,8 milions de parlants, seguit de Bolívia, amb aproximadament 2 milions, i l'Equador, on la variant anomenada quítxua, no és quítxua, és quítxua, arriba a gairebé mig milió de persones. Però també existeixen comunitats significatives al nord de l'Argentina, Colòmbia, Xile i una petita part del Brasil. És important entendre que el quítxua no és una llengua única i uniforme, sinó que és una família lingüística amb diverses variants. I encara que moltes branques comparteixen una base comuna, algunes diferències regionals són tan marcades que els parlants de zones diferents poden tenir dificultats per entendre's completament entre ells.
Ai, en punxai. Tora nyanya i cuna.
Chaya chiquit xato una paiukuita no xote i màximo. Cos comanda no cagane. Cos corona. Quechua. Runa simi parla. Pichaca. Hakai watakunapi. Benvenida a Cusco.
Ara sentíem un... Bueno, allà a Cusco. Jo quan vaig anar al Perú, Jaume, devia tenir 7 anys, ja en devia tenir 20. Més manco. Vaig anar al Perú i jo, clar, el quechua sabia que existia, però no sabia que encara se parlava el quechua. No sé com ni per què, no ho sabia. I era dins un taxi i vaig sentir el taxista, xerrava pel telèfon, i aquell bon home xerrava una llengua que vaig ser... No sabia, i jo li vaig demanar, no vaig poder evitar. Perdona, vostè què habla? I diu, quechua. I jo, cago en dent, encara el parlen. Bueno, això és ignorància meva com a viatger, que vaig anar allà i vaig conèixer tot aquest món. I després també vaig anar a Cusco, i Aguascalientes, que són tal vegada una mica més turístiques, abans de pujar al Machu Picchu, i allà moltíssima gent el xerrava. Gent que pel carrer venia, per exemple, venia souvenirs.
Sí.
I ja es xerraven, moltíssima gent xerrava quítxua, i era la llengua principal.
Això li deu passar molta gent que ve a Mallorca i m'ho sento tu ja xerrar pel carrer i diu, però aquí no xerrar en espanyol. Diu, no, aquí xerrar en mallorquí, català de Mallorca, digui-li com vulguis, però també se deuen quedar un poc. Uep, però això no era Espanya.
Totalment. Bueno, i mira, i és una realitat lingüística, és molt interessant, i sobretot que el xerrin entre 8 i 10 milions de persones m'apareix molt important, i més que s'hagi recuperat escoles, l'administració, sigui llengua cooficial. Bueno, en qualsevol cas, passa per un bon moment. Des del punt de vista lingüístic, el quítxua és fascinant perquè ofereix una manera diferent d'entendre el món. Per exemple, no concep el temps com ho feim nosaltres. Per als parlants, el quítxua, el passat és allò que tens davant, perquè ja ho has vist, mentre que el futur queda enrere, perquè encara no el pots veure.
Que curiós.
És molt diferent. Uah. És una inversió complexa de la nostra manera de pensar. I a més, és una llengua molt rica en sufixos, eh? Petites partícules que s'afegeixen a les paraules per indicar si estàs segur del que dius, per exemple, si ho has vist amb els teus ulls, o si només ho has sentit a contar. Clar, parlar el quítxua no és només transmetre informació, sinó que és també explicar com la coneixes i quina relació tens amb allò que estàs explicant.
Clar, i quan parlem de llengües indígenes, ho veiem sovint, el llenguatge defineix la natura amb moltíssima precisió. Mm-hmm.
Per exemple, quan vàrem fer... Ai, no record quina era aquella tribu, ja un moment si m'ho recordaràs, que feia molt de fred, l'únic, no me'n recordo, bé, és igual, ho recuperarem.
Els inuits, els esquimals.
Sí, exactament. Clar, per definir-se el color blanc, o de la neu,
puah,
el color blanc, clar, allò era cada color, cada blanc cada clar. Tonalitat de blanc tenia un nom diferent. Tossa neu, per exemple.
Clar.
Hi havia neu, bé, aquí hi ha pluja, sempre la pluja de Camataveranya,
sí,
la bimbolla... Bé, allà ho tenien en sa neu. Però bueno, exactament, aquesta precisió de sa naturalesa, això passa perquè la llengua està profundament lligada a la terra, eh? I té un vocabulari molt ric per descriure la muntanya, el clima, els cultius, la vida en comunitat. Conceptes com la relació amb la terra, la cooperació entre veïnats o l'equilibri amb la natura formen part de la llengua. I clar, no són idees abstractes, sinó que són paraules que se fan servir cada dia, són paraules que són molt i molt importants. I en aquest sentit, el quichua no només descriu el món, sinó que també reflecteix la seva manera de veure i de viure'l. Coneixes aquesta cançó, Jaume?
La tocàvem a escola. El nostre professor de música, don Jaume Pinya, mos feia tocar el Condor Passa, perquè per anar... Crec que eren els Indios Tabajaras, que en aquell temps estava molt de moda la música sud-americana, i Atahualpa Yupanqui, que també va fer una versió de guitarra només, però sí, el Condor Passa forma part de la banda sonora de la meva infància.
I de...
Els Gallemosa lo tocaven també.
Sí, aquesta cançó, quan vàrem anar al Perú, tot el dia tocaven.
Sí.
Tot el dia, no sé si era un atractiu turístic, però bueno, sabia que la gent la podia conèixer.
Igual és un himne més important del que mos pensam, no ho sé.
Segurament. Bueno, Jaume, llegenda.
Vinga, dale.
Conté una antiga llegenda, andina, que als orígens del món els humans vivien en un silenci profund. Era un gairebé mineral, tot i que seus ulls capturaven l'esclat de l'auba sobre els cims de neu perpètua i les seves mans sentien la pols de la terra humida. No tenien veu per anomenar el que estimaven. Un poble que no tenia veu per anomenar el que estimava. El pensament era un au sense ales. Sentien el vent bategar contra les roques i observaven el miracle de la llavor que rompia el sol, però el misteri de l'existència romania tancat dins el pit, sense camins per sortir. I clar, el déu Inti, que era el pare del sol, en veure aquella solitud compartida, va sentir una immensa pietat. I comprenent que sense paraules no hi pot haver memòria, va enviar dos germans celestials amb una missió sagrada, donar nom a l'ànima del món. En trepitjar la terra, els germans no van dur sons buits, sinó que van dur batecs, i van ensenyar paraules que eren miralls. El nom de la llum no era només un so, era l'escalfor mateixa. El nom de la pluja duia el ritme de l'aigua sobre la pedra i el nom de la comunitat, l'aillu, formava els destins de tots els homes com les fibres d'un teixit indestructible. I ahir diuen, la cultura popular explica d'aquesta manera el naixement del quichua, que és la llengua dels humans, li diuen així, i no va sorgir com una eina de domini, sinó com un pont de seda entre l'home i el cosmos. En quichua, la terra no és un objecte, és... Segurament tu coneixeràs la Pachamama.
Ah, sí, clar. Sí.
Una mare que respira, sí. I el proïsme no és un desconegut, és un altre jo en el mirall de la reciprocitat. I clar, parlar aquesta llengua encara avui no és només emetre sons, és practicar un acte de respecte, una cerimònia diària que mos recorda que no som amos de la natura, sinó una part humil i agraïda de la seva immensitat.
Quina meravella. Com m'agraden aquestes llegendes. Tu me dius, interrompen quan vulguis. Com vols que t'interrompi?
No
amb aquestes meravelles de llegendes tan xules que són l'origen dels idiomes. Tornem.
Sí.
Ja vinga.
Well, it's hot stuff here, and it's everywhere I go. Bé, Jaume, ara, molt ràpidament. He fet una selecció de paraules, d'ús comú en el castellà, que tenen origen en el quichua.
Ah,
atenció,
sí?
Canxa, per exemple,
sí?
Prové de canxa i vol dir recinte o espai tancat. És a dir, canxa de baloncesto, una canxa de baloncesto, per exemple. O una carpa. La carpa també ve de quichua i significa gran tendal o tenda de campanya. El cautxú
també
deriva de cautxú, que fa referència a làtex extract de l'arbre de cautxú. El poncho, o la guagua, que diuen allà a les Canàries per dir de...
Saltobús.
I de tot això ve d'esquichua. I clar, Espanya també feien servir paraules d'origen quichua perquè en la colonització d'Amèrica el castellà va entrar en contacte amb llengües indígenes, va incorporar mots per anomenar realitats noves, els van dur cap aquí, i figura't, d'aquesta manera construïm el llenguatge.
Quina cosa més curiosa. Ja ho veus, avui en Xavi mos ha xerrat del quichua, amb l'immensa colonització i la pressió del castellà, el quichua ha resistit i viu un procés de recuperació gràcies a iniciatives educatives i culturals. No és una llengua única, sinó una família de variants, i destaca per la seva manera particular d'entendre el món, amb una relació molt profunda, com sempre, amb la natura, el temps i la comunitat. Més que un simple sistema de comunicació, el quichua és una forma de vida i un símbol de resistència cultural que continua projectant-se cap al futur. Xavi Oliver, com sempre, moltíssimes gràcies.
A tu, Jaume Noguera.
Salut i fins la setmana que ve.
Sí, la setmana que ve.
Adéu. Salut a tots. Adéu.